difuminats, mesclats amb altres fondos que no tenen res a veure per agricultura, amb la qual no hi ha una seguretat de que arribin aquests dobles.
Simonet espera, com a mínim, mantenir allò que rebrà l'any 2027.
I a Menorca, produir carn ecològica implica un 20% més de costos. Actualment encara són pocs els productors de carn ecològica que hi ha a l'illa. Fins i tot alguns llocs han d'exportar a Mallorca perquè a Menorca el producte no té prou sortida de Blai Barber.
A Sona Batzer, a Ferreries, fan carn ecològica de vaca vermella menorquina. Els animals han d'estar amollats tot el dia. L'engreix es fa amb ordi i palla que sembren ells i un pinso amb certificació ecològica que no du additius químics. Consideren que la carn ecològica a Menorca encara no se li dona prou importància i per això l'exporten a Mallorca. En Joan Ayès és l'amo de Sona Batzer.
A Mallorca hi ha uns clients que cerquen més aquest tipus de carn, que aquí a Menorca no hi és. I també, clar, amb les ecològiques té que pagar un poc més. I en restaurants o carnisseries, clar, si has d'afegir el valor ecològic, encara és més cara.
El gran distribuïdor de carn de Menorca també constata que l'ecològica a l'illa no arranca. Antoni Pellicer, gerent de Ganados Pellicer.
Nosaltres tenim un client que sí que ens fa vedell menorquí ecològic, el que no costa aquí a Menorca, perquè no hi ha un comerç establert per treure un vedell sencer, m'entens? Només demanen segons quines peces, per això ho han de treure cap a la Mallorca o cap a la península, que sí que hi ha més demanda.
Els ramaders ecològics estan sotmesos també a controls estrictes, amb inspeccions i un llibre ecològic en què han de declarar a quines tanques pasturen les vaques o quin pinso han comprat.
I un cop de calor ha obligat a evacuar en helicòpter una persona que era a una finca d'Ariany a Mallorca. L'han traslladat urgentment a l'Hospital de Son Espases. No ha estat l'únic incident relacionat amb les altes temperatures del cap de setmana en què s'han declarat també dos incendis forestals.
El darrer ha afectat prop de 5 hectàrees de vegetació i matolls a la zona de Son Nadal, a la carretera que uneix Manacor en Sant Llorenç d'Escardassà. El foc s'ha declarat controlat en poc més de 3 hores, a les 4:30 de l'hora baixa, gràcies a la ràpida intervenció dels serveis d'emergència amb efectius aeris i terrestres dels bombers de Mallorca i també de l'Ibanat. Recordem que avui gairebé tot Mallorca i les Pitiüses se mantenen en alerta vermella per risc extrem d'incendi forestal. La resta de l'arxipèlag estarà en alerta groga.
Mentrestant, els incendis continuen cremant a la península. Han deixat la primera víctima mortal, un agent de la Unitat Militar d'Emergències que ha perdut la vida aquest diumenge durant les tasques d'extinció del foc de Riglos, a Osca. Ha estat en un accident de trànsit quan el camió autobomba en què viatjava ha trabucat. 3 militars més han resultat també ferits.
Davant d'aquesta tragèdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut traslladar la seva estima i solidaritat a la família de la víctima mortal i als seus companys de l'UME. En un missatge a X, ha desitjat una recuperació ràpida als ferits i ha aprofitat per agrair la tasca que fan els serveis d'emergència en aquest incendi. També ho ha fet la vicepresidenta Yolanda Díaz.
L'incendi, per cert, continua descontrolat i enfronta avui una jornada decisiva.
De fet, l'Aragó ha demanat més mitjans per fer front a les flames que han arrasat ja més de 16.600 hectàrees i ha obligat a desallotjar a més de 1.000 persones de 19 localitats. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Administració Pública d'Aragó.
Un día complejo y complicado, sobre todo porque todas las esperanzas que teníamos del tiempo pues no se están cumpliendo. Deciros que hoy se ha incorporado la cuarta sección de la UME. Hoy se van a incorporar también los bulldozers del ejército de tierra, no de la UME, del ejército. Gracias a la UME, que es también ejército, lógicamente, pues está movilizando otros medios del Ministerio de Defensa.
Mentrestant, a Huelva, l'incendi de niebla ha quedat estabilitzat 9 dies després d'haver-se declarat i els més de 400 veïnes desallotjats han pogut tornar a casa seva. El foc ha afectat una superfície de 38.000 hectàrees, acumulant un perímetre de 201 quilòmetres. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
Este incendio no ha sido el único que hemos tenido en Andalucía. Fuera de la bestia de este gran monstruo que hemos tenido, ha habido otros 17 incendios, algunos de cierta complejidad, para que nos hagamos una idea la complicación y la complejidad en una comunidad tan al sur como es Andalucía, tan seca, porque nosotros no tenemos periodos de sequedad de 6 meses.
El de niebla està controlat però no extingit, per això 135 professionals i 8 mitjans aeris continuen actuant en aquest foc.
I tres persones han mort, una de les quals menor d'edat, en un tiroteig a Isla Cristina, Huelva.
Els fets han ocorregut aquest diumenge vespre. Dos encaputxats que anaven en motocicleta han disparat contra les víctimes i han fugit. La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per identificar els presumptes autors dels trets i esclarir el succés. A l'espera de la confirmació oficial, les primeres hipòtesis apunten a una revenja relacionada amb un tiroteig del 2024 que es va saldar amb un mort.
I a Ponferrada, Lleó, es guardarà avui a les 12 del migdia un minut de silenci en record de les dues dones que han mort a causa d'un despreniment de terra provocat per una riuada. L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol.
L'aigua va inundar el celler on eren les víctimes acompanyades de dos menors. Els veïnats reclamen ajudes per a una zona que encara espera les actuacions per restaurar els desperfectes de l'incendi de l'any passat.
Pues sí, por desgracia, pues ya el año pasado pasó lo de los incendios y este año esto, pero bueno, justamente tiene que pasar en día de fiestas cuando más gente hay.
Tuvimos ayuda cuando el fuego, cierto. Intentaron salvar el pueblo, vale, pero ¿quién ha venido más aquí? Nadie. Se pide ya no ayudas, no las dan.
I de la crònica internacional, avui expira el memoràndum d'enteniment signat entre l'Iran i els Estats Units. Recordem que aquesta establia un alto el foc i 60 dies per avançar en el futur acord de pau, un període que acaba en un moment en què la tensió entre Washington i Teheran va en augment.
L'exèrcit iranià ha anunciat una recompensa de $30,000 per a qualsevol ciutadà que mati o capturi un soldat dels Estats Units, i el doble, fins a 60,000, si és una dona. A més, el règim dels ayatollahs ha advertit que impedirà als nord-americans tornar a entrar al Golf Pèrsic i a l'Estret d'Hormuz i n'ha reivindicat el control com una condició per posar fi a la guerra. L'anunci arriba dies després que Trump afirmés que declararia l'Estret d'Hormuz territori dels Estats Units.
Per cert, que els Estats Units reduiran de manera substancial els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud, ho ha anunciat el mateix president nord-americà aquesta matinada.
En un missatge a les xarxes socials, Donald Trump ha explicat que ha pres la decisió perquè la relació que té amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, és molt bona. L'inquilí de la Casa Blanca considera que les maniobres envien un senyal totalment inapropiat i hostil a un país que s'ha mostrat, diu, pacífic i respectuós amb ell. Malgrat això, les maniobres conjuntes comencen avui i està previst que durin 11 dies.
8 i 52 minuts. Moment ara per la cultura. L'informatiu matí, avui parlam de la lectura a l'estiu.
Per acabar amb totes les pàgines en blanc, encara que els errors t'han ensenyat a perdre.
Sona Pàgines en Blanc amb una mica de sort, perquè en aquest estiu calorós i de calitja no tothom té la possibilitat d'anar de vacances. Molta gent les passa a casa seva o fent feina, però un estiu a casa pot ser també una pàgina en blanc, una oportunitat única per començar i acabar aquell llibre que tenim al comodí o a la prestatgeria, però també a les biblioteques, que són segurament els millors refugis climàtics. Avui han volgut sortir al carrer a Palma a parlar amb la gent que les ha descrites i escrites els seus llibres i els hem demanat per si vos pot ajudar un llibre i un lloc on llegir-lo. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. És cert que llegir a vegades fa peresa, però un llibre cap a qualsevol senalla i ens farà fer segur, si no un viatge amb la ment, un viatge al nostre propi interior. Des de novel·les actuals a grans clàssics, des de biblioteques a racons de ciutat, un grapat de bons escriptors vos conviden a volar per les lletres i les pàgines. Jaume Oliver, per exemple, ha escrit diverses distopies sobre Palma. La primera, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, és de l'any 2019. Ara, amb la segona, del 2025, va guanyar fins i tot el Premi Ciutat de Palma i es diu Un dia assaltàrem la ciutat en cavalls de ferro. I clar, el que ens recomana va per aquest camí.
Se diu Por último el corazón, que és una espècie de distopia de set seves en què una parella ha de viure un mes a una ciutat residencial i un altre mes tancats a una presó, i aquesta és la manera que s'inventen a Margaret Atwood, que a mi m'encanta, per mantenir, diguéssim, el que és la classe mitjana.
I si heu llegit el primer dels seus llibres, tindreu clar on ens enviarà a llegir, i si no l'heu llegit, preneu nota.
poques bandes millors que una biblioteca. A mi m'agrada molt anar a la Biblioteca de la Misericòrdia per llegir, per estar fresquet. Vinga, bon estiu a tothom.
I segurament que aquesta biblioteca, aquest racó, ha aparegut en algun dels llibres de la saga de Duendes de la Ciutat, de José... Duendes de Ciutat, volíem dir, de Josep Maria Aguiló. I ell és més de clàssics. Recomana per a ell i per a tothom?
Que ja fa més de 50 anys que ho intento fer. Jo crec que des que vaig aprendre a llegir és Don Quijote de la Mancha.
Lectures de sempre per a llocs de sempre, dels d'abans, de tenir refugis climàtics.
Qualsevol lloc de vora la mà, sobre baixa, ja quan no fa tanta calor.
Mirando al mar soñé.
Mirant cap a la mà es poden llegir clàssics i resseguir la història. Manu Aguilera, historiador i guanyador del Premi Mallorca d'Assaig.
Una isla brutalizada, la guerra civil en la Mallorca de 1936. L'autor és Joan Maria Tomàs, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Ell és mallorquí i ell conta la història dels seus pares, bueno, de la seva família, a la Mallorca de la Guerra Civil.
Perquè tan important és la història com la fantasia, o fer-ho tot plegat, tot junt, i tot, això sí, a un lloc ben còmode.
I per llegir al meu sofà o